les nostres arrels, un programa radiofònic en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Som Esteban i Òscar.
Bon dia, estem una altra vegada en el programa Les nostres arrels. Avui anem a parlar de sendes i esport amb una persona que la recorre habitualment, encara que amb una funció ben diferent que la dels nostres avantpassats, ja que ells les utilitzaven per a moure's per les muntanyes i bancals, mentre que el nostre convidat es dedica a fer curses per elles.
Exacte. Avui tenim el plaer de comptar amb la companyia de Ferran Siscar, mestre del Col·legi Rosalía Bondia de Pego, i moltes més coses que ara ens ho contra ell. Enhorabona per la teva trajectòria i benvingut, Ferran.
Moltes gràcies. Primerament, comentar-vos que em va sorprendre molt que em convidàreu al vostre programa. Tampoc coneixia la faceta d'Esteve com a aficionat a la ràdio. I com no, donar-vos les gràcies per compartir aquesta experiència amb vosaltres. Sí, com has dit, sóc membre del Dorsal d'Ànau. Dins de Dorsal d'Ànau estic en l'apartat de muntanya, en el Pego Trail, i dins també de la junta directiva del club. Soc també representant del club amb el meu company Jaume en el circuit trail de la Marina i membre de l'equip Sprint Trail Pego de Quiropego, ens anomenem Quiropego. Soc també soci del centre excursionista de Pego i voluntari en el grup de recuperació de senders i preparador de corredors i corredores de muntanya.
Mare, ja tinc de temps per fer tot això.
No, això són moltes coses.
Abans de res, ens agradaria saber a quina edat va començar la teva passió per córrer i si des d'aquell moment mai has deixat de fer-ho, llevat d'etapes on hagis hagut de parar algun moment per diferents circumstàncies.
Pues la veritat és que tota la vida m'ha agradat córrer. Recordo començar des de molt jove pel polígon i pel carril bici avall, amb el Walkman i amb John Bon Jovi de música en el casset. Sempre sol, ja que hi havia poca gent que corria i els que corrien no solia trobar-me'ls. Estem parlant de fa més de 30 anys ja, Esteve.
No, sí, tots tenim la, 30 així els tres tenim la mateixa edat, més o menys.
Poca gent corria aleshores i podies fer 30 quilòmetres tranquil·lament pel carril bici i no trobar-te a ningú. Després ja a la facultat, per allà a Castelló, sempre corria també. En aquells temps escalava i era important pesar poc i era una teràpia i complement per a l'escalada. Poc o molt mai he parat de córrer, sí de competir, però mai de córrer. També he tingut sort perquè no he tingut mai cap lesió que m'impedira parar del tot. Per tant, podríem dir que porto més de 30 anys corrent per ahir i ara principalment per la muntanya, que és el que més m'agrada.
Però sí que he tingut sort, no tinc cap lesió, tota una vida. Va.
Podries contar-nos quines carreres, tant per l'asfalt com per muntanya, no les oblidaràs mai pel nivell de dificultat, durada, recorregut o anècdotes? També en quin moment et trobes actualment i quines són les teves metes futures?
Bé, així podríem escriure un llibre, si voleu, però anem a ser breus. Doncs sempre recordes les primeres vegades per ser més impactants o novedoses. Recorde apuntar-me alguna volta a Pego de xicotet i trobar-la eterna, i això que només corríem un parell de quilòmetres. La primera mitja marató, per allà al 2005, va ser Paiporta Picanya, amb el meu amic Ricardo. Treballàvem junts a Elx i entrenàvem pel riu Vinalopó. Allí vam preparar la nostra primera marató de València, vam fer un temps digne de 3 hores i 24 minuts. Recorde que va fer molt d'aire i recorde quan vam acabar d'estar 3 dies sense poder pujar ni baixar les escales, arrastrant-nos pel col·legi i els nostres alumnes burlant-se de nosaltres.
Mare meva.
També recorde la meva primera marató de muntanya a la Serra d'Espadà. Allà que me'n vaig amb les sabates més velles que tenia, clar, sabia que la muntanya em faria por les noves i amb les velletes de l'asfalt a córrer. Quan vaig arribar, tots i totes amb les seues Salomon i jo amb les Asics en la sola quasi llisa de tant de quilòmetres. Amb tan bona fortuna que la nit d'abans va i neva. Em va sorprendre que anaven tots xapats amb les Salomon i jo, per fortuna, me la vaig lliurar. Vaig fer un temps modest de 5 hores i 8 minuts, que va resultar ser una bona classificació pel tema de l'oratge. Mai oblidaré aquesta cursa.
Això són les Asics.
els bàsics.
Jo he arribat a anar també en sabates molt ruïns i recordo obrir-se per davant de sabates i el meu amic que anava en pastor borrar-se de mi, anar quasi del camp
a muntanya. El pastor també està fort ara, eh?
També, ahí tindrem que dir un dia que vingui.
Jo tinc els bàsics també.
També he gaudit molt acompanyant a Laura en totes les curses que he pogut, la seva primera marató a Vitoria, després a València, a Sevilla i el passat mes de setembre a Berlín, en la seva primera Vuelta a Marges també. I com no, més recentment, en la passada edició de la Vuelta a Marges, on per sorpresa meua i de tots i totes vaig poder quedar en tercer lloc. La veritat és que al quilòmetre 30 més o menys em van dir que anava quart i va ser una autèntica sorpresa per a mi. Em vaig posar com un flan i vaig intentar pues, no baixar el ritme i van tindre sort d'acabar la cursa pues, en eixes condicions de tercer classificat.
Tenim un campió, si pego, extraordinari.
No espera tant, no espera tant.
No espera tant, és una persona normal, no pot fer ni 2 quilòmetres a la muntanya.
Sí, en entrenament tot és possible.
I ja que s'ha dit que ha quedat tercer, que això és una proesa, també podries dir quines són les teves millors marques, parlant de... d'això?
Bueno, primer que res dir que sóc un corredor modest, com molts altres dels meus companys, i com a millors marques podríem anomenar la Marató de València, que vaig poder baixar de 3 hores, vaig fer 2 hores 58, d'això ja ha plogut també, 1 hora 22 en la mitja marató de Xàtiva, i algun podi en diverses curses de muntanya en la meva categoria, com en Pego, Orba, Benigembla, i com vos he dit abans, la que més il·lusió que m'ha fet, que ha sigut la passada Vuelta a Marges.
Per suport.
Val, i en quin punt el trobes ara?
Actualment estic fent un poquet de pretemporada. La setmana que ve ja m'agarra a entrenar a tope la marató de Quatretonda el proper 3 de març. I ja per últim cal dir que també hem fet un equip de sprint trail masculí, el circuit trail de la Marina, i després de 3 curses disputades i amb el nom de Quiropego estem els primers en la classificació.
Continuant, si uno, per exemple, volguera preparar-se una marató o una cursa trail tipus Vuelta a Marges, quines pautes, a grosso modo, d'entrenament hauria de fer i durant molt de temps?
Bé, doncs necessitaríem una bona base d'on partir i almenys uns 3 o 4 mesos de preparació, tant física com mental, un pla nutricional no aniria mal tampoc, etc. Sense dubte, hem de guanyar molta resistència, fer sèries, treball de força, velocitat, flexibilitat... Tot això creuant altres esports per a no lesionar-nos, agarrar la bicicleta, nedar per tal de treballar tots els grups musculars, fer un bon treball de core, anar al gimnàs, menjar i dormir de forma excel·lent, descansar la major part del temps quan no estàs entrenant, tindre una vida allunyada de l'alcohol, del tabac, per supost, massatges cada 3 o 4 setmanes, estiraments a diari, un entrenament mental potent, perquè tantes hores pues, corrent tens que gestionar també moltes emocions i el que et passa pel cap. Visualitzar la cursa amb molts mesos d'antelació, córrer tots els trams de la cursa i saber què vas a trobar-te, augmentar la flexibilitat metabòlica, que això fa referència a traure energia del menjar durant la cursa, però també de les reserves de greix que tenim al nostre cos, entrenar el fet de córrer en calor, a primera hora, a migdia, prendre gels, sals, beguda isotònica, amb carbohidrats, moltes coses.
Són molt complicats.
Jo pensava que aquestes coses es feien sols els esportistes d'alt rendiment.
Bueno, però al final, si vols obtindre un bon resultat, has de cuidar com si fores, no vaig a dir que d'èlit, però més aproximat. En definitiva, quan més temps, il·lusió i més coses sigues capaç de tractar, majors beneficis pots traure. Xicotets detalls com per exemple escoltar música motivant mentre visualitzes la cursa ideal o riure't mentre corres, encara que no tingues gens de risa, poden acabar marcant la diferència.
Clar, motiven i t'ajuden.
Fa que et canses menys. A grosso modo, tota pedra fa paret.
Exacte.
I a part de tot això que ens has contat, tu seguixes algun tipus de dieta específica? Has canviat molt la teva alimentació al llarg del temps? Inclús crec que tinc entès que vas fer una dieta vegana.
Sí, vaig provar la dieta vegana l'any passat i amb bons resultats. La veritat és que no faltava energia, inclús vaig veure que augmentava l'energia, però actualment menjo de tot, no sol menjar carn roja, bec llet vegetal, evite per supost la bolleria industrial, menja molta verdura i molta fruita, ous de les nostres gallines, que són una excel·lent font de proteïnes, molta mel, perquè també tenim abelles, i dieta mediterrània, podríem dir, molt d'arròs, pasta, etc. Gest de sucre blanc i poc més.
Yeah. I continuant, a part de començar una cursa, durant la mateixa i a finalitzar-la, quines recomanacions d'exercicis, aliments que duren tu, hidratació, etc., caldrien?
Val, doncs cada persona és un món. En casa som dos corrent, jo m'alce abans per a fer-me un got de llet vegetal ric en carbohidrats i en canvi Laura corre en dejuni i també obté bons resultats. De que escoltar el cos sempre, que és savi i en xicotets detalls va informant-nos del que preferix. I sí, abans de començar una cursa doncs és imprescindible escalfar un poquet. Si la cursa és llarga doncs no és tan important perquè clar, necessites molta energia i te la guardes. Però si la cursa és curta i intensa, has de fer un escalfament de 15 o 20 minuts, segur. I després, doncs, durant la cursa, doncs, per norma, hem de prendre 2 hores i mitja o 3 abans, doncs, un desdejuni ric en carbohidrats, si és pel matí, i anar bevent fins l'hora que comencem. Aigua en un pessiguet de sal, sol beure jo. I just abans de la cursa, fins a minuts abans. Per anar ben hidratats. Després, en una cursa llarga, de llarga distància, hem d'haver entrenat el tema del menjar durant, sobretot durant, perquè hem de córrer i hem de fer la digestió al mateix temps que corrent. Molta gent pateix problemes estomacals i més encara si provem coses noves el dia de la cursa com gels o altres menjars que no tenim costum. A mi em van molt bé els dàtils, les panses i algun gel que altre en cafeïna per a donar-te un poquet de xispa quan ja portes 3 o 4 hores de córrer per dalt la muntanya. Però la veritat és que sol tolerar bé el menjar. Es recomana ingerir uns 60 grams d'hidrats de carboni per hora. L'aigua jo bec la que em demana el cos, no intento beure més de la que puc. Si fa molt calor també és convenient prendre sals. Si suem molt, jo no soc massa suador i això em beneficia, crec. I poc més, triar un ritme adequat, mai eixir a full i suïcidar-se en l'intent. Sempre anar de menys a més, gaudir de la prova i sobretot córrer en calma. Que el cap no et sabotege i tire per terra tantes hores d'entrenament. Com a curiositat, a mi m'agrada eixir un dia en dejuni a entrenar, un altre dia després d'un bocata de formatge i entrenar el fet de córrer en diferents formes. Fent la digestió, amb la panxa plena d'hidrats, tirant de greixos perquè no menja res, variadet. L'entrenament ha de ser variat per tal de que el dia de la competició tot estigui clar i assolit.
Sí, però és important un conèixer a ell mateixa, perquè jo veritat que ho he deixat a córrer, però jo corro molt poquet, però 6 o 7 quilòmetres, però veritat que si ha menjat i no fa ni 2 hores, en seguida nota que o ofegat, que mig hem menjat per la gola i cada un tindrà que conèixer el seu cos perquè sí. A mi ara em pega millor en dejú i a un altre en el que dius tu.
Sí, has d'escoltar-te i a veure què és el que millor et va.
Per suport.
I quan no tens cap curs a la vista, a nivell d'alimentació també t'alimentes igual?
Sí, jo sempre faig 5 menjades des de juny, esmorzar, dinar, berenar i sopar, dieta mediterrània com he dit abans. I a grosso modo entrene el dilluns suau o treballa la força o un trot suau. El dimarts solem anar a fer sèries a la pista i ens ajuntem diversos corredors i ens apretem un poc més. Dimecres solem descansar. El dijous tornem a fer un dia suau d'asfalt o de muntanya si pot ser. El divendres tornem a treballar un poquet de qualitat treballant pues, alguna rampa, alguna costera, treball de força. Sempre i quan no tinguem competició el cap de setmana. I el dissabte o diumenge solem fer una cursa més llargueta per la muntanya. Si el cap de setmana sí que competim, doncs el divendres suau per a guardar forces i el dissabte o diumenge a full. Ara, quan no estem preparant ninguna cursa, doncs solem fer uns 40 o 50 quilòmetres i el mes de setembre passat, per exemple, doncs hi havia setmanes que passava de 100 quilòmetres a la setmana. I per això és important cuidar-se, si no el cos no aguantaria 4-6 quilòmetres al mes.
Per suport, mare meva.
I canviant de tema, segur que et coneixes totes o quasi totes les sendes que comencen des de Pego per anar a altres localitats o simplement per fer caminates. ja que t'agrada entrenar per elles i pertany a grups excursionistes de Pego i tens vist netejant camins i fer de tot. Podries enumerar algunes quantes i també recomanar quines fer mirant nivell de dificultat?
Bé, doncs sí, la més típica de totes és pujar pel camí Vell d'Ebo al Corral de Rata, passar per l'esquerra de Bodós i arribar fins a la Figuereta. Una vegada estem allà a la Figuereta, doncs podem baixar pel barranc de la Canal o pel Xical. Això serien uns 10-11 quilòmetres amb uns 500 o 600 metres de desnivell. És una ruta molt xula, ben senyalitzada, com la majoria de sendes de Pego, que la veritat és que estan molt ben senyalitzades, i assequible per a tots els nivells de forma. Anem a dir un nivell de forma normal, doncs pots fer aquesta ruta perfectament. Després, si volem una més fàcil, la més planeta de Pego podríem dir que és la que va a Tormos o Sagra, que és una senda que està condicionada recentment, farà 3 o 4 anys, i té, pues, de si vas de Pego a Tormos són 12 quilòmetres i si tornes pues, en són 24. ¿Vale? Aquesta és la més planeta i la més corredora. S'agarra també del camí Vell d'Ebo i la circunvalació i té pues, això, uns quants quilòmetres molt, molt xulo, unes vistes molt guais a la Marjal i és espectacular. Després, la que també està la més neteta de tot el terme avui en dia és la de la ruta de Mostalla, que vam netejar, vam desbrossar pues, abans de l'estiu i per tant està pues, en millors condicions. Si eixim del poble, és una ruta circular que també té uns 10 o 11 quilòmetres i pues, discorre per camins rurals i n'hi ha uns 4 o 5 quilòmetres de senda de muntanya. Però sendes hi ha moltes, també està la senda de la Coma, la senda de Marocco, que fa poc de temps el meu germà la va marcar, la senda de la Cova Blanca, la de la Rissa, les Antenes, hi ha moltes sendes.
Va, jo a la meitat d'això no les ha fet. Sí, la Figuereta, la típica, i quatre més, comptes. Vau apuntar-se per començar a agarrar un poquet de gust.
Sí, 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 hi ha moltes.
Quines sendes t'agraden més a nivell personal i quina seria per una banda la més llarga i per una altra banda la que més desnivell té?
Val, doncs a mi personalment, com he dit abans, m'agrada molt la de Tormos perquè és molt planeta, però també solem fer una ruta molt xula que eix de Pego pel camí Vell d'Ebo i fem la circular del barranc de l'Infern. Eixa ruta té uns 1.400 o 1.600 de desnivell aproximadament i uns 30 quilòmetres de distància. Si eixes de Pego i vas a un bon ritme, doncs, 3 o 4 hores no te les lleva ningú i les vistes també són molt, molt xules. I el que passa, l'inconvenient que tenim en les sendes de Pego és que no tenim aigua i per l'estiu, si vols preparar una prova com la Bota Marges, doncs has d'anar a altres pobles que sí que passes per fontetes i pots agarrar aigua, reomplir i... Per això ens agrada anar a Ebo, a la Guard, a la Vall de Gallinera, a Forna...
Tanta àvia que tenim, el terme, no? Els rius i tot, però les muntanyes estan un poc més seques.
No, hi ha fonts a tots els llocs.
Parlant de les sendes, qui gestiona i fa el manteniment d'aixes sendes a la localitat de Pego i les Valls? I, a part de gestionar, sabeu si compteu amb ajudes o subvencions de l'Ajuntament, diputacions o col·laboradors privats?
Sí, el manteniment de les sendes les gestiona bàsicament el centre excursionista, que per mitjà de l'Ajuntament rep subvencions i fa possible el desbrossament de les sendes, que és bàsicament el que està fent-se a nivell de municipi. Després també Dorsal d'Enau, com també muntem la cursa, doncs també desbrossem 19 quilòmetres de sendes, que és el que té la nostra cursa. Enguany en farem 21. I aprofite, ja que estem així, doncs per a convidar-vos a tots i totes a participar en la cursa, que serà el 24 de març. N'hi ha tres modalitats, una modalitat per a caminants de 15 quilòmetres, el mateix recorregut és l'Sprint Trail, que també la pots fer corrent, i la mitja marató, que en són 21, que pujarem al Tossal del Moro, que és terme de la Vall d'Ebo.
Ah, doncs molt bé, que podríem fer-la caminant, no?
Caminant.
I pues, ahí està bé també que hi hagi voluntariats per ser excursionista, per netejar i tot això, està molt bé.
Allí té el Tossal del Moro i és el Tossal Gran.
No
passa res. També hi ha unes vistes molt xules allí.
Bé, i què recomanaries a la gent interessada en fer senderisme, curses, i que li agrada molt la naturalesa, la conservació dels camins, sendes, etc.?
Ah, doncs per sort podem triar, no? Perquè si pego li recomanaria a la gent que s'estima més o preferix caminar, doncs, per exemple, pot apuntar-se al centre excursionista. Allí també és una família que sempre n'hi ha excursions i tenen un ampli ventall d'activitats. I si té gana de córrer i un poc més d'exigència física, doncs que s'apunte al dorsal de 9 de Pego, on trobarà gent que pot córrer per l'asfalt o a la muntanya, o inclús que s'apunta a les dues coses. Amb dues opcions són molt recomanables i molt assequibles econòmicament, només paguem 30 o 35 euros a l'any. I a més, les dues associacions, doncs, o clubs, tenen conveni en l'Ajuntament de Pego i rebaixes en el gimnàs de la piscina coberta. Pots anar a la piscina, també tens un xicotet descompte i, en fi, afavorim el foment de l'esport i la vida saludable.
O sigui, tots els avantatges, econòmicament, també. Vida saludable...
Sí. A córrer tots.
Tots a córrer.
I a fer gimnàsia. I has tingut algun incident o anècdota curiosa o perillosa trobant algun animal per la muntanya? O sigui, jabalí, cabra de muntanya, no sé, algú sí, curiós.
Una rui, sí. Rui d'eixos.
A veure, a veure.
Farà dos mesos ens va eixir un porquet de darrere d'un margarió i ens va donar un susto de por. Després, el que sí que ens passa moltes voltes és el que comença a córrer davant per la senda, doncs es menja totes les teranyines i les aranyes, les papa tot
ella.
O està a punt de xafar una serp que està al mig de la senda, o es troba les cabres quan gira una revolta, perquè cabres n'hi ha moltes,
sí,
ara,
sí, sí, sí.
Últimament n'hi ha
jo
moltes.
Jo vaig trobar una volta també a la Serra de Bèrnia una cabra d'eixer salvatge.
Però a Ruiz, cabres d'eixer grans.
Sí, en sí, cuernos i tot.
Va. Però, bueno, res que no puguem sortejar o que passar en èxit.
Cunyat en el jabalí també ara, que diu que és una plaga.
I quin seria el protocol d'actuació si tens un accident per la muntanya? Seria recomanable estar federats si solem anar a la muntanya de manera individual o provar sovint?
Bé, a la muntanya no s'ha d'anar mai a soles, no? Sempre portar algun company o alguna companya. Si pot ser tres, millor, perquè si tenim un accident, doncs un es queda amb la persona accidentada i l'altre ja es dedica a avisar o a demanar ajuda. Sobretot, sempre amb el mòbil. Jo, per sort, mai he caigut ni m'he fet cap esquins de turmell, però és bastant freqüent. A les curses ens obliguen a dur manta tèrmica i, per supost, en cas d'accident, telefonar al 112. El tema de federar-se és personal. Hi ha gent que es federa, o si no, en cada cursa et pagues un segur d'un euro o dos i estàs cobert també. Mm-hmm. Si estàs federat, sempre et dota d'una seguretat extra, encara que els bombers van a per tu igual, d'igual manera, i a diferència que fa uns anys crec que cobraven, ara ja és totalment gratuït, a no ser que vagis a la muntanya i estiguem en alerta declarada per pluges fortes, vent o risc d'inundació. En aquest cas, que és una negligència, doncs sí que hauries de córrer amb els gastos d'helicòpter i demés. I la federativa, en definitiva, és interessant pel tema de metges, especialistes i traumatòlegs en cas d'accidents o lesions, però sempre a posteriori d'haver-los tingut. No en el moment del rescat, que tots i totes estem coberts amb federació sense, per sort.
Ah, pues molt bé, perquè jo aquestes coses, per exemple, no ho sabia. Jo pensava que si no estava federat pagava sempre.
Jo també, havia pensat això.
Jo no sé si antigament sí que es pagava, però ara no. Molt germà és bomber i no pagues. A no ser que t'arrisques a eixir en alerta roja per el que siga. En aquest cas sí.
Vols saber-ho, perquè si hi haurà algú que s'aprofiti que va
la
cuesta.
Ara, quan jo vinc a la muntanya. Bé, fins ací el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies, Ferran, per la teva aportació i pels teus consells. Segur que eres la inspiració de molts esportistes que estan començant i un orgull per al poble de Pego.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fins a la pròxima.
Segur que hi ha una altra.
Sí.
Adéu i hasta l'altra.
Adéu.